Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'info vespre.
Comencem l'info vespre amb un repàs dels titulars d'avui. Aquesta tarda, cap a les 6, s'ha produït un accident a la Nacional 2 on ha topat una moto i un cotxe a l'entrada de Calella quan un dels dos conductors agafava la carretera des de l'autopista. Han habilitat pas alternatiu en els dos sentits de la marxa.
De moment no tenim informació sobre l'estat dels conductors.
Iñaki García Bernis ha estat nomenat nou director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Rellevarà en càrrec a Núria Constans, que va presentar la seva renúncia el passat mes de maig després de 14 anys en el càrrec. García Bernis, amb experiència en el sector sanitari de la salut, on ha desenvolupat tasques directives, s'incorporarà al càrrec de forma oficial el pròxim 4 de setembre. I el Sindicat Sector Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball ha convocat una nova jornada de vaga a Renfe i Adif per demà divendres 28 de juliol, des de les 00 fins a les 11 de la nit.
Aquesta nova convocatòria de vaga comportarà la modificació dels horaris dels trens de Rodalies i regionals.
Iniciativa per Catalunya Els Verds ha anunciat el seu vot contrari a la proposta de modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Calella.
La presentarà el govern municipal a la sessió del ple que tindrà lloc dilluns vinent i inclou l'amortització de la plaça de tècnic de Medi Ambient.
A Santa Susana acull una prova pilot sobre informació turística intel·ligent. S'ha col·locat 3 panells d'informació sobre l'oferta existent a la població Rodalies i s'hi connecta amb els dispositius mòbils sense necessitat de disposar tarifa de dades. I a Mataró, acord entre l'Ajuntament i l'Associació d'Instal·ladors de la capital del Maresme per lluitar contra la pobresa energètica.
Es va reubicar i estableix un paquet d'actuacions perquè les famílies en situació de vulnerabilitat puguin tenir accés a les necessitats de reparació de les seves instal·lacions d'aigua i electricitat.
Comencem l'info vespre recordant que avui cap a les 6 de la tarda s'ha produït un accident a la Nacional 2 on ha topat una moto i un cotxe a l'entrada de Calella quan un dels dos agafava la carretera des de l'autopista. Han habilitat pas alternatiu en els dos sentits de la marxa i de moment no tenim informació sobre l'estat dels conductors.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Iñaki García Bernis és el nou director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Rellevarà en càrrec a Núria Constans, que va presentar la seva renúncia el passat mes de maig després de 14 anys en el càrrec. García Bernis, amb experiència en el sector sanitari de la salut, on ha desenvolupat tasques directives, s'incorporarà al càrrec de forma oficial el pròxim 4 de setembre. Amb ell, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva afronta una etapa que s'espera que sigui més plàcida gràcies a l'arribada de nous recursos que permetin millorar l'atenció assistencial.
El Consell Rector de l'Organisme Sanitari va ratificar el nomenament de García Bernis el passat 20 de juliol. El president de l'Organisme Sanitari del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres, ha assegurat que la seva trajectòria professional el converteixen en el candidat idoni per al càrrec directiu. Ho ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
És una persona amb 30 anys d'experiència i més de 15 dintre del sector. Ha ocupat càrrecs, per exemple, a l'Hospital Clínic durant 8 anys. Ha sigut gerent del Sagrat Cor i ha ocupat també diferents responsabilitats dintre del grup Quirón i també l'últim any a un laboratori. Per tant, és una persona amb un ampli bagatge dintre del sector de salut i és ben coneixedor de les tasques que ha de fer un gerent dintre d'una organització com la nostra.
García Bernis ha estat el seleccionat d'entre el més de 200 candidats que van presentar-se per ocupar el càrrec, retribuït segons les pautes del CatSalut amb un sou anual de 95.000 euros. Tot i que la seva incorporació es farà efectiva el 4 de setembre, s'avançaran els contactes i la tramesa d'informació per agilitzar i facilitar la seva entrada a l'organisme.
Ja té documentació per començar a conèixer el que és la nostra corporació. Podríem dir que la corporació formada és el 4 de setembre, però que ja el mes d'agost doncs està treballant amb aquest conèixer-nos millor. És a dir, que l'actual gerent, doncs encara que finalitzi les seves funcions el 31 de juliol, està a plena disposició del nou gerent perquè la transició sigui perfecta.
I en aquest sentit, el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva espera que l'arribada del nou director gerent coincideixi amb una etapa més plàcida en la gestió assistencial a l'Alt Maresme i la Selva. Admet que no ho ha estat en l'anterior i assenyala que la conjuntura econòmica i financera ho ha determinat. De cara al futur, espera que l'arribada de més recursos que facin possible els projectes de millora que hi ha sobre la taula.
A més d'un nou gerent, arribin nous recursos i que amb això doncs, segur que ens facilitarà molt la tasca a tots. Un tindrien que veure més amb les infraestructures físiques, però un altre, per exemple, amb els aparells o amb la contractació de personal. Tenim moltes mancances i aquests recursos ben utilitzats ens han de servir per tot.
Aquest serà el repte que entomarà el nou director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El sindicat sector federal ferroviari de la Confederació General del Treball ha convocat una nova jornada de vaga a Renfe i Adif per demà divendres 28 de juliol des de les 00 fins a les 11 de la nit. Aquesta nova convocatòria de vaga comportarà la modificació dels horaris dels trens de rodalies i regionals. Per això parlem amb Antoni Tarré, coordinador de la CGT del sector federal ferroviari de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em podria explicar els motius de la convocatòria de vaga demà?
Sí, bueno, a ver, resumiendo, no podríamos decir que existe un motivo determinante que haya desembocado en esta convocatoria de huelga, sino más bien es un cúmulo de circunstancias que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y te podría contar temas como, por ejemplo, una falta endémica de personal tanto en el Adif como en Renfe, sobre todo en el Adif, que está provocando pues que hayan, digamos, servicios que ya no se puedan dar y se están derivando a empresas privadas y licitaciones varias. Y claro, esto está provocando pues un desmantelamiento de lo que entendemos por un ferrocarril público social de una manera pues bastante vertiginosa, ¿no? Entonces, hay una media también de una media de edad, ¿no?, de los trabajadores, tanto de Adif como de Renfe, muy alta, que ronda los 54, 55 años, que sumado a todo esto, pues claro, pues estamos comprobando desde hace ya muchos años cómo el servicio público, pues está desapareciendo de alguna manera. Y en Cataluña, particularmente, acentuado también con el tema, ya por todos conocido, una falta de inversiones e infraestructuras, pues un poco alarmante.
Sí, eso es lo que le iba a preguntar yo, que aunque no tenga que ver con vuestro derecho a la huelga, esta situación también se añade a que Rodalías aquí en Cataluña lleva tiempo con problemas de puntualidad, de falta de inversión, cosa que los usuarios también están ya bastante cansados, ¿no?
Sí, bueno, y no solo los usuarios, los propios trabajadores también, porque eso te genera también pues el tener que trabajar también en unas circunstancias muchas veces un poco precarias. Entonces, bueno, no sé, ha sido como una especie de grito así un poco como de decir, bueno, a ver si entre esto, lo otro y tantas cosas que nos están pasando desde tiempo atrás, pues bueno, pues hemos considerado que era un momento como para dar un grito, por lo menos, y decir, bueno, pues estamos viviendo esta situación, ¿no?, todos nosotros, la sociedad en general, ¿no?
Y si no encontráis una solución, ¿pensáis continuar esta huelga o solo será puntual?
No, posiblemente haya en continuidad. Además, piensa que el modelo de ferrocarril al que teníamos que teníamos en mente, ¿no? Como una Renfe grande y estas cosas, pero eso ya no es así. Ahora la empresa Renfe pues se dividió en Renfe y Adif, a su vez se está parcelando permanentemente con empresas que entran haciendo los trabajos que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por falta de personal y tal, con lo cual el sector ferroviario ahora mismo está comprendido pues, de muchas y multitud de empresas y tal, y todas también con sus problemáticas. Ahora mismo tenemos a Ferrovial con servicios a bordo de Nerave, por ejemplo, que tienen un conflicto desde hace muchos años. Entonces, la idea es juntar, digamos, todo este malestar, ya no solo de las empresas madres, sino también de las empresas contratadas, ¿no?, por Renfe y por Adif, ¿no?, y empezar a reclamar un poco pues lo que creemos que nos pertenece.
¿Y cómo afecta esta huelga a los usuarios?
Bueno, pues particularmente aquí en Cataluña tengo entendido que han convocado unos servicios mínimos para mañana del 66% en cercanías, en Horas Punta. Horas Punta más o menos en de las 6 de la mañana, 9 y media de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. Y el resto del día pues circularán el 33% de las circulaciones habituales.
Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada a Radio Calella y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por el altavoz, de verdad.
Muchas gracias.
Venga, hasta
buenas
luego,
tardes.
Adiós.
Chao.
Gracias, adiós.
Com ha comentat Arrea a l'entrevista, remarca que els serveis mínims que han establert el Ministeri de Foment i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per als Rodalies de Catalunya seran del 66% en el període comprès entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i de les 5 a 2 quarts de 9 del vespre. Durant la resta de la jornada serà del 33%. Per altra banda, les empreses ferroviàries han recordat també que els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sempre sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Iniciativa per Catalunya als Verds considera del tot injustificada l'amortització de la plaça de tècnic de Medi Ambient. És la proposta que el govern municipal de Calella, del PDeCAT i del PSC, presentarà dilluns en sessió plenària dins la modificació plantejada de la plantilla del personal. El portaveu ecosocialista Sebastián Tejada ha explicat que l'executiu argumenta que la situació financera de l'administració impedeix cobrir la plaça i també les necessitats de personal que es deriven de l'obertura de l'oficina d'atenció ciutadana. Ell ho nega i lamenta que tampoc sigui explícit el compromís per revertir aquesta situació de cara als pròxims exercicis pressupostaris.
Tejada ha recordat que el procés de selecció per cobrir la plaça de tècnic de l'àrea de Medi Ambient es va aturar de forma sobtada i que la idea ara del consistori és prioritzar la convocatòria d'una plaça d'administratiu per a l'oficina d'atenció ciutadana, la creació de la qual, ha dit, és un compromís de fa 6 anys. Amb la dotació prevista, s'ampliarà fins a jornada completa el lloc del conserge del Museu Arxiu, també per cobrir les necessitats del nou servei. Uns canvis que el regidor portaveu ecosocialista troba injustificats també a nivell formal.
Injustificat la plaça de Medi Ambient. Tècnic de Medi Ambient és molt, molt important, molt rellevant, i des del punt de vista financer es podia haver arreglat perfectament. Perquè els 33.000 euros que costa aquesta plaça l'any podien haver sortit el primer any, dels 15.000 euros de la pujada de sou de l'arquitecte municipal i dels caporals de la policia, i en tot cas podem haver esperat el primer de febrer de l'any que ve i amb el nou pressupost, amb les noves dotacions pressupostàries que hi hagi, crear efectivament aquesta plaça de Medi Ambient.
Tejada opina que hi haurien altres motius que explicarien la decisió de l'executiu local.
El govern municipal jo crec que tenia una gran prevenció a adjudicar aquesta plaça, segurament a la vista dels resultats de la primera fase del concurs no els resultava agradable les expectatives i van decidir eliminar-la. Jo crec que està absolutament injustificat i així ho expressarem en el ple.
El regidor portaveu del grup municipal d'Iniciativa se li ha traslladat, segons ha dit, que altres treballadors de l'Ajuntament es repartiran la feina al tècnic de Medi Ambient. Considera inaudit a tot això que el regidor de l'àrea n'assumís la responsabilitat tècnica.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Santa Susanna acull una prova pilot sobre informació turística intel·ligent. S'ha col·locat 3 panells d'informació sobre l'oferta existent a la població i rodalies. S'hi connecta amb dispositius mòbils i no és necessària disposar de tarifa de dades. L'aplicació InvertTrip l'ha desenvolupat l'empresa Sismotour i la prova pilot que s'està fent en paral·lel a Vilafranca és una iniciativa de la Diputació de Barcelona per avançar en la creació de Smart Cities, destinacions turístiques intel·ligents.
L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolien, ha explicat la funcionalitat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
El que fa és oferir a tots els visitants la informació i una mica que tu, des d'on estàs, doncs puguis saber doncs, què tens al teu entorn, què tens a 5 quilòmetres, què tens a 10 i què tens doncs, fins a 30 a Barcelona. Deies que cada hotel, que en lloc d'anar a demanar aquella informació que fem tots com anem de vacances i la recepció de l'hotel ens resol tots els problemes, doncs no, que tu ja tinguis la informació i que tu des del propi hotel, des de la pròpia planta baixa hotel davant de la recepció, puguis ja connectar. Jo crec que aquest és el que hem de completar.
Els panells informatius intel·ligents estan ubicats al centre urbà de Santa Susanna, un d'ells a tocar de l'oficina de turisme i l'estació de tren, que és un dels punts calents de la població quan a moviment de visitants. Les dades estan disponibles en 6 idiomes, català, castellà, anglès, francès, alemany i rus. Aquesta acció forma part d'un projecte local més ambiciós per avançar en la seva consolidació com a Smart City, destinació turística intel·ligent. Pràcticament el 100% d'ocupació en tancar el mes de juliol. L'alcalde de Santa Susanna s'ha mostrat altament optimista pel desenvolupament de la temporada turística a tenor del grau d'ocupació que s'està registrant en tancar-se el mes de juliol i que frega al complet en pràcticament tots els hotels. Campolia assegura que la previsió és que aquest 2017 es tanquin una dels millors registres dels últims 25 anys.
Alguns hotels de 90, de 300, hi ha molt bona ocupació. Les notícies que arriben del sector doncs són notícies molt bones. Jo diria que és un dels anys, com els millors anys turístics, després de les Olimpiades. Després de les Olimpiades et diria que és un dels anys doncs, que va ser bo pel 2017. Perquè 3 milions de pernotacions vol dir que és impossible en 4 mesos, sinó vol dir que hem aconseguit el que estem proposat aquesta llarga temporada, que la temporada vagi des de finals de febrer, primers de març, fins a octubre, finals de novembre.
Segons dades aportades pel consistori, el 65% de les reserves hoteleres de Santa Susanna es contracten via online.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I a Mataró, acord entre l'Ajuntament i l'Associació d'Instal·ladors de la capital del Maresme per lluitar contra la pobresa energètica. Es va rubricar ahir i s'estableix un paquet d'actuacions perquè les famílies en situació de vulnerabilitat puguin tenir accés a les necessitats de reparació de les seves instal·lacions d'aigua i electricitat.
El procediment que se seguirà parteix de l'anàlisi que farà l'Ajuntament de Mataró per detectar les necessitats concretes dels habitatges de les famílies. Després se'ls facilitarà un llistat de les empreses de l'Associació d'Instal·ladors d'Elèctrica i Fontaneria, les quals poden demanar pressupost de reparació. Les actuacions que es facin hauran d'estar certificades per un tècnic de l'Ajuntament i aquest, alhora, té previst concedir subvencions que s'abonaran directament a l'empresa instal·ladora.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
La calellenca Cecília Castellà presenta demà el seu projecte solidari amb la Índia que es diu Connect Destiny a les 7 de la tarda al local de l'Uncolliga.
Connect Destiny és el nom d'un projecte nascut de mans de la calellenca Cecília Castellà que barreja viatges per oci i voluntariat. La Cecília va deixar fa un temps la seva vida a Calella per anar a la Índia a ajudar les persones més vulnerables. Ara ha muntat una ONG i una agència de viatges per apropar-nos a aquesta realitat. Demà a les 7 de la tarda fa una xerrada conferència per presentar el seu projecte. Escoltem l'entrevista que li ha fet la Mercè Roura. Cecília Castellà, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, explica'ns una mica això de què és Connect Destiny, connectar destins, podríem dir, traduint.
Sí, correcte. Doncs connectar destins, connectdestiny.com, és la meva web i és un projecte de vida, realment. Jo abans era mestre aquí, soc 15 anys mestre aquí a Catalunya i fa ja un parell d'anys, diguéssim, és quan m'he mogut definitivament més cap a la Índia, per tenir una vida diferent i per també que la gent pugui veure l'altra cara de la Índia i conèixer una Índia que és en la que jo visc i en una comunitat molt especial, no? I a través de viatges i projectes socials, doncs que tothom tingui aquesta experiència única i diferent.
I ara podríem dir que després de tu fer aquest coneixement, haver estat en el territori, el que vols és compartir això i que la gent ho visqui, i has creat, a veure si ho explico bé, és com una agència de viatges però al mateix temps és una ONG, o són dos projectes que van lligats però separats?
Exacte, és un model una mica nou, és un concepte nou que a vegades a la gent també li costa més entendre. Jo vaig començar des de l'any 2012 a la Índia i llavors l'any 2014 ja vaig començar a construir la web, i la idea inicial era que a través dels viatges hi hagués un impacte directe a la comunitat, o que aquests viatges es pogués donar sempre un percentatge econòmic per a aquests projectes socials diferents, que jo també col·laborava amb ONGs locals fins ara. El que m'he trobat, evidentment, és que estic ja tan implicada fa tants anys amb tants projectes alhora, que ja al final són personals també i he començat iniciatives pròpies, que clar, llavors havia realment de formalitzar-ho i de poder demanar més coses i també rebre més coses o promocionar d'una altra manera. I llavors hem decidit fer el pas i ens hem registrat ara oficialment com a organització pròpia. Llavors ara és el que estem també fent, donar a conèixer a la gent de Calella que els viatges retroalimenten la comunitat, però alhora tenim projectes completament també que van a part i que es pot col·laborar de moltes altres maneres. Vull dir, no cal venir amb un viatge per poder col·laborar a que aquests projectes segueixin endavant. Mm-hmm. I aquest és una mica el concepte aquest que estem treballant actualment.
Parla'ns una mica d'aquests viatges que podríem dir que són, a banda de solidaris, no? Perquè reverteixen, com deies, en el territori, en aquest cas a l'Índia, també són diferents, no? Són el típic viatge que podem fer potser amb una altra agència.
Esclar, llavors jo quan pensava la idea de poder ensenyar aquella zona, jo visc a l'estat de Tamil Nadu, que estaria, perquè la gent de Calella es faci una idea, a unes 8-9 hores de la Fundació Vicent Ferrer, però la Fundació està en un altre estat també. Per tant, vivim com en dues comunitats autònomes diferents. Llavors, jo visc en una zona que és al sud-est d'Índia, que és una zona de platja, la veritat que el poble on visc és molt com Calella, poble de pescadors, tenim un far, tenim un temple a la platja, que és l'únic temple a la platja que hi ha a tota la Índia, i és una comunitat molt petita, molt maca i tradicional, però que també té fortes dificultats i és tan vulnerable. Llavors, a partir d'aquí, això que em vaig dir, bueno, doncs, jo per fer viatges, com fa tothom, no tindria pas cap gràcia. A més, jo vull que vegin la Índia que jo conec, no? Llavors, els viatges són de viatjar i aprendre, no? A la gent li agrada molt aprendre coses, i jo trobava molt interessant que la gent pugui venir a la Índia a fer surf, perquè ningú pensa en la Índia i fer surf, per exemple. Jo faig surf a la Índia. Després vaig dir, bueno, doncs és que la Índia també es pot fer submarinisme. A la Índia es pot ballar salsa, hi ha competicions de salsa bachata, no? Posats a dir, ja, pots viatjar i aprendre art. Saps allò, a les escultures, és un lloc molt famós perquè els escultors fan allà a mà, al terra, als carrers, tot el dia les escultures, pintura. Llavors una mica donar aquesta altra cara de la Índia que existeix i que no ens demostren moltes vegades, no? I és una llàstima perquè és molt maco i també existeix, igual que també hi ha l'altra part que tothom ja sap. Llavors era una mica això, de dir, viatge d'una manera diferent, aprèn una cosa que t'agrada o t'interessaria aprendre, i a més, el teu viatge està directament impactant a la comunitat, doncs a nivell de relacions humanes directes que allà passen i que visitem projectes, o a través del benefici que se li pot donar o el percentatge directe econòmic a un d'aquests projectes.
Tu ara tornaràs a la Índia el dia 22 d'agost, no? Si no m'equivoco.
Sí, perquè jo ara estic més allà que aquí ja, perquè clar, realment és allà on jo rebo les persones que venen. Aquest any ja he tingut també forces voluntaris per diferents projectes que estem fent. Treballem allà bastant amb nens, perquè el tema de l'educació de govern és bastant pèssima, hi ha moltes carències, hi ha molt poc suport familiar o aquesta preocupació de l'educació de qualitat, doncs no és tan conscient les famílies. Llavors és una mica això que estem fent, reforç, crear material, fer tallers de tot tipus de medi ambient, perquè és superimportant conscienciar-los amb el tema aquest que és bastant problemàtic, no? Llavors projectes de la dona, d'igualtat, d'una mica l'empoderament de la dona, i llavors ara també aquest any m'he enfocat molt en una família, en un nen discapacitat, perquè suposo que ja ho sabeu, que allà a la Índia també és encara una cosa que està molt, molt complicada. Mm-hmm. Vull dir, les famílies mateixes no entenen el que és un nen discapacitat, pensen que és una malaltia estranya, pensen que encara és un mal karma de la família que els ha arribat, i molts d'aquests nens realment és molt, molt, molt trist i és difícil a vegades també de veure que estan realment tancats a les cases, tirats al terra, no van a cap lloc, no tenen cap tractament mèdic. Llavors, una mica el que estic fent jo aquest any, sobretot amb una família d'un nen de paràlisi cerebral de 4 anys, que portava 2 anys tirat al llit, doncs hem aconseguit en 6 mesos que demanem els drets que li pertoquen a nivell de govern, perquè ell pot demanar ajudes i li han de donar certes ajudes. L'hem portat al metge, l'hem fet, bueno, tot un procediment, fins que he trobat jo també un lloc on poder portar aquest nen que faci totes les teràpies que necessita, tant de fisioteràpia com altres coses, perquè la seva situació és molt, molt greu, i si no es fa res aquest nen, doncs acabaria probablement morint, perquè a més físicament està molt malnutrit i tot, bueno, tot un conjunt. Llavors també vull el que volem fer des de l'associació Connect Destiny Hort és sobretot un assessorament i acompanyament, i després que ells siguin autosuficients. És la filosofia que jo penso que funciona sempre més en qualsevol entitat, no? Organització, que tu els ensenyes a pescar el peix i després te'n vas i ells segueixen pescant, no? Si els donessis el peix, doncs no canvia ni millora res. Són la pròpia comunitat índia els que hem de tirar endavant i ajudar-se. Que per sort amb això jo també estic molt contenta, perquè a mi fins ara, com que no tenia recursos econòmics, només les meves mans, el meu temps i tot, m'han estat ajudant bastant gent allà, amics meus i coneguts indis, que són els primers que jo els he demanat que vosaltres heu d'ajudar a la vostra gent, no?, als vostres veïns.
Fem una cosa, perquè la gent segur que s'ha quedat amb ganes de conèixer més. Recorda'ns demà a les 7 de la tarda, demà divendres, fer una conferència xerrada, on us podem venir a escoltar. Cecília.
Exacte, sí. Demà divendres 28, a les 7 de la tarda, en el local on colliga i que li marxa, és el carrer Sant Joan 8, número 8, farem això, explicarem realment tant la part dels viatges que tenim, de que es fan viatges individuals, o viatjar en família o en grup, que tenim moltes opcions diferents, i explicarem l'experiència personal de tots els projectes solidaris que ja jo he vingut fent fa anys, i també el tema de l'organització, que ara ja, ja com es pot col·laborar i de quantes maneres busquem per poder ser part d'això, no? I que amb una petita aportació o amb una petita ajuda, inclús formant part del nostre equip, es pugui tirar endavant. Llavors seria un plaer que vinguessin, perquè a més és la xerrada que faré a Calella Oficial. He estat abans a Màlaga i a Madrid aquest any, des que he tornat, i em fa molta il·lusió, doncs, finalment al meu poble poder explicar què faig i, bueno, i formar part també d'això, no? Doncs... Llavors està tothom convidat demà, i també si volen la gent ens poden trobar a les xarxes socials. En el Facebook tenim el nom Connect Destiny Page, també tenim Instagram, Connect Destiny 5, Twitter el mateix, o la web que és www.connectdestinyenanglès.com. Connect Destiny, dues enes i acabat amb Y.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Cecília, i molta sort.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, de veritat, per l'oportunitat.
facebook.com/radiocalella Twitter, @radiocalellatv.
La formació canatenca Grup Pla Vi i Moltó torna a ser l'encarregada d'amenitzar una de les vetllades típiques de l'estiu a Calella, la nit marinera. Aquest dissabte celebra la 23a edició, que destinarà els beneficis de la festa a Creu Roja de l'Alt Maresme.
Serà aquest dissabte 29 a les 9 de la nit al passeig de Manuel Puigverd. La nit marinera l'organitza el Grup Pla Vi i Moltó. Els assistents podran compartir un sopar a la fresca amb sardines a la brasa amenitzat per el grup de veneres Les Veus del Mar. El sopar té el preu de 10 euros i inclou la beguda i cadira, i per 2 euros més un tall de coca de postre. També es servirà cremat mentre sonin les cançons de taverna. Per fer créixer la recaptació durant la nit marinera es farà el sorteig de diversos lots de regal que donen les botigues de Calella.
I ara la previsió del temps.
Jornada de cel sereu, poc ennuvolat de cara demà, cel entre poca i mitja ennuvolat per la presència de núvols baixos. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i la màxima lleugerament més baixa. La visibilitat serà bona i el vent serà d'intensitat entre fluixa i moderada.
I avui ens acomiadem amb una cançó de La Pegatina, que demà actuarà a Pineda de Mar en el marc de Nits d'Estiu a les 10 de la nit. La cançó es diu Los Niños de la Renfe, del disc Via Mandarina, perquè demà amb la vaga de Renfe agafeu el tren amb alegria, que acabeu de passar un bon dijous i tornem demà a la mateixa hora, aquí a l'Infovespre.
Somos, somos, los niños de la Renfe, somos, somos. Somos, somos, los niños de la Renfe, somos, somos. Somos, somos, los niños de la Renfe, somos, somos. Somos, somos, los niños de la Renfe. Somos, somos. La mujer a quien le falla la TV, el hombre que ha perdido el de las tres, el chico que se esconde el revisor, todos van en el mismo tren. Gitanillos dando palmas en el andén, unos punkis que van con el pelo suelto, un borracho con los pies en el asiento, todos van en el mismo tren. Somos los niños de la Renfe, hemos subido de parada más atrás, para ofrecer un viaje diferente, el que no quiera le invitamos a bajar. Somos los niños de la Renfe, hemos subido de parada más atrás, para ofrecer un viaje diferente, el que no quiera le invitamos a bajar. Voy, oy, 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 oy,
Somos la niña de la Renfe. Hemos subido a Panamá atrás para ofrecer un viaje diferente. La que no quiera le invitamos a bajar.
Són les 8.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
There is a girl in a club that I'm looking at. She got the eyes and the hair is gonna make me mad.
There is no time, she's the one that I want right now. Forever and ever.
Cause I'm ready now.